Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la cova de jazz de Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a les 2 de la tarda, la cova del jazz a Ràdio Estel. Aquest estiu obrirem el correu de personatges il·lustres i anònims i descobrirem les seves inquietuds. L'Obre Cartes, cada dissabte a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Els pensaments, les pors, els amors i les idees expressades en la correspondència de grans actors de la humanitat i personatges anònims de tots els temps. L'Obre Cartes, els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. I avui, quin ocell estem escoltant, Abel?
Bé, doncs això que sembla una rialla o un renill d'un cavall, depèn de quina versió facin, això és un picot verd. És un ocell força comú, és un picot dels que tenim aquí, i aquest so, aquesta rialla, la sentirem moltes vegades procedent de dintre el bosc, o encara que hi hagi poquets arbres o així, és un ocell molt, molt extès, tampoc necessita grans masses de bosc, però sentirem d'algun lloc on hi hagi arbre que ens ve aquesta rialla. El picot verd és un picot més o menys grosset, és de color verd, com el seu nom indica, però amb una bigotera negra, que en diem, i uns ulls que sembla boig, realment. És un ocell d'aquests, com tots els bigots, on sembla un ocell com que estigui una mica gelat. Té un bec potentíssim i que pot foradar la fusta fent els cops aquests típics que fan els picots i fer un forat per fer-hi el seu niu. Li agrada la fusta morta, els arbres morts, aprofita per excavar dintre les cavitats on hi ha insectes barrinadors, sobretot coleòpters, sobretot escarabats, larves d'aquests escarabats. I té, a més, un vol molt curiós. Si veiem volar un picot verd, fa un vol ondulat que fins i tot de lluny doncs ja saps que és un picot verd. Si tornem a escoltar aquesta rialla, segur que us l'apreneu.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Sabies què? Els dragons o dragolins poden emetre diferents sons per comunicar-se entre ells i que es mouen amb tota facilitat, inclús cap per avall, per tot tipus de parets verticals i llises, encara que siguin de vidre? Per aconseguir-ho, pressionen sobre els seus dits dotats de làmines adhesives, expulsen l'aire i els transformen en petites ventoses succionadores. Els seus ulls romanen sempre oberts i, en cas de perill, si han de fugir o enganyar els seus enemics, poden desprendre's de la seva cua. Aquests petits rèptils de la família dels jacònids, coneguts en castellà com salamanqueses, es troben distribuïts per les zones càlides d'arreu del planeta. Viuen en espais naturals i també en poblacions, ciutats, edificis i, quasi sense que ens adonem, ens fan companyia. Prenen el sol a primeres hores del matí, s'amaguen fins la nit, cerquen focus de llum i romanen quiets per capturar amb molta habilitat mosquits, mosques, larves d'arna i altres insectes dels quals s'alimenten. A la conca mediterrània, i concretament a Catalunya, trobem el dragó comú i el dragó rosat. Com tants d'altres animals en èpoques passades de més ignorància, els dragolins han estat víctimes de la persecució per falsos mites i superxeries. El cert és que aquests tímids i prudents veïns, grans netejadors naturals d'insectes, són inofensius i desenvolupen el seu positiu protagonisme dins de la complexa natura.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què es pot dir que porta l'existència d'animals a la ciutat?
Doncs bé, diferents estudis ja han posat de relleu que la presència d'animals a l'entorn humà suposa un increment del que es diu capital social. El capital social és aquelles característiques i aquelles aportacions que hi ha en un entorn concret humà en el que la gent col·labora més entre ells. És a dir, que la gent tendeix, la gent que viu rodejada d'animals, no cal que siguin animals de companyia, però sí un entorn on hi ha ocells, on hi ha altres tipus d'animals, això ajuda que es trobin millor entre ells, a que tendeixin a participar més en accions ciutadanes i a tenir una comunió millor entre la gent que viu en un entorn on hi ha més animals.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
cuidem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui ens anem cap a França, però no per la cançó francesa, sinó recordant una big band de molta qualitat. Tot venia del seu promotor, un conegut pianista polifacètic, que és el Claude Bolling, nascut als anys 30 del segle passat, i que als 14 anys ja tocava el piano i que ha sabut desenvolupar-se a través de la seva gran carrera entre el clàssic, els melòdics i la composició amb el jazz. Escoltem la seva big band, que no té res que envejar a les grans nord-americanes amb músics solistes d'una gran personalitat i que avui es recorden composicions del Django Reinhardt, del famós Hot Club de França. Escoltem, doncs, Nymphaeas i Tears.
Yeah.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Avui ens acompanya el Jordi Ferrés, ell és educador de gats i es considera un amant dels animals. Podeu conèixer molt de la seva feina al web educadordegats.cat. educadordegats.cat. El Jordi ja ha estat en el nostre programa en altres ocasions i sempre ens queden moltes coses de les que parlar. De fet, també ens acompanyen la Carme i en Manel.
Hola.
Hola, hola. Francina, Jordi.
Hola a tots. Hola. Benvingut de nou, Jordi.
Gràcies.
Has tingut moltes experiències, ara ens explicaràs. I de tota aquesta experiència en el treball amb gats, comentes que és molt important saber triar el gat. Per cada família, un gat, com va això? Com,
sí.
Com saber sobre... quin tipus de gat necessitem?
Sí, sobretot quan... Sobretot, això és més important quan ja tenim un gat. Potser quan no tenim un gat no és tan important. Sempre ho és, sobretot per gent doncs, que...
Bueno, pot ser mascle o femella, també, d'entrada.
Sí, però això en principi no afecta massa. Potser és important que la gent que no ha tingut mai gat s'ho miri bé, s'informi bé i trobi bona informació. Perquè a vegades els gats... poden ser una miqueta complicats, però no perquè siguin dolents, sinó perquè poden ser folloneros, poden tocar coses, poden... En fi, són animals que poden ser molt actius. I llavors, a vegades, hi ha gent que es pensa que un gat és el típic aquell que surt a la tele, que està al costat del foc, i això...
A l'anunci del...
Exacte. I això no és sempre així. En principi, si no hem tingut mai gat, doncs el típic gat que és molt fàcil i molt manyac i que és molt carinyós i que és senzill, que les protectores ja els coneixen, doncs aquest és el millor per començar. Si ja hem tingut gats, si és algú d'edat avançada que li ve molt de gust compartir la vida amb un gat, que em sembla molt bé, no triaríem un gat jove. Primera, per la feina que et pot arribar a donar. I segona, doncs, és allò que diem, no? Que intentem que no ens superi l'edat de l'un de l'altre, no? Intentarem viure més que els nostres animals, no? Un cop dit això, quan jo tinc un gat, sigui mascle o femella, el que és molt important, l'edat és important, però sobretot el que és important és el caràcter, i no em refereixo a com és un gat, si té més personalitat o no, sinó que és el caràcter a l'hora de jugar. L'energia, la vitalitat que té amb quan a joc. Perquè és on el gat és més exigent i és on jo em trobo moltes vegades que els gats estan més desequilibrats entre ells. I hi ha una gran diferència, moltes vegades, això no és una essència exacta, però moltes vegades passa, de que els mascles i les femelles tenen jocs molt diferents, a vegades.
Per exemple,
el més comú és els gats mascles, el seu joc preferit són les castanyes, els pinyos de tota la vida, barallar-se, eh? Mossegar-se, perseguir-se, mossegar-se, espinyar-se... Llavors, inclús, a vegades salten boles de pèl i tal. Això és el joc preferit del gat mascle. Per què? Perquè, d'alguna manera...
Però mascle entre mascle.
Mascle entre mascle... Ara veurem per què. Perquè les femelletes, diguéssim, que no compleixen tant aquest patró. Hi ha femelles que són tela marinera. Però la majoria de gatetes seran més princesetes i seran més del pilla-pilla i de l'escondite i d'aquestes coses. I els mascles són més de baralla. Poder perquè, diguéssim, el mascle genèticament, diguéssim, que està preparat perquè un dia anirà de teulades i s'haurà d'estomacar amb tots els gats que es trobin. I la femelleta no li cal estomacar-se. De fet, les femelles són una mica com les noies, no? La discoteca, seuen, només tenen que fer així, fan així, i ja els nois ja venen com tontos, no? Doncs les gatetes és molt semblant. Per tant, no tenen, potser segurament, doncs, tan arregat a això. Llavors, tots els gatets, quan són petits, juguen a barallar-se entre ells. Potser les femelletes amb el temps ho van perdent una miqueta, i els mascles els hi queda molt, i els hi agrada molt, i els desestressa molt. Per tant, potser si tinc un mascle que és jove, que és juganer, que li va a la marxa, que em mossega el braç, que m'esgarrapa, que em té fregit. A vegades la gent... Què puc fer? Què puc fer? El millor que pot fer és portar un altre mascle com ell. A vegades la gent diu... Sí, a vegades la gent diu, portaré una femella per compensar. Portaré una nòvia. No! No vol dir que ens... No té per què ser un error al 100% de les vegades, ni molt menys. Però aniràs molt millor, tindràs molt més números de que et vagi bé si portes un com ell. Jo, per exemple, ho vaig haver de fer. No? Tenia el meu gatet, que era un follonero, que no parava, que allò... Tranquil. Li vaig anar a buscar un altre gatet, com ell, d'un anyet també, follonero, peleón i tal, tot el dia garrotades, perseguint-se, mossegar-se. I això saps què fa? Que crea un vincle molt més potent entre ells dos. Perquè després de jugar i d'estomacar-se, venen els petons i les abraçades. Al mateix moment que estàs allà estirat estomacant-te, quan ja portes 10 minuts i estan cansats, aquell moment de mateix d'estar-se estirat, doncs ara un petó per aquí, ara un petó per allà, després ens abracem i dormim juntets.
M'agrada molt la que s'estàs explicant, perquè jo crec que no és corrent sentir aquest tipus de, en fi, d'intimitat dintre gats.
Bé, és la realitat de moltes cases. Si tu ara diguessis, obrim telèfons i expliqueu-nos-ho, i molta gent t'ho dirà, i tant, el que diu ell, això passa a casa. Jo a vegades penjo una foto en el Facebook, no?, dels, potser els meus gats, o altres gats abraçadets i tal, i molta gent, mira com els meus, i d'altra gent em diu, això no ho hem vist mai a casa, i ostres, o tant bo ho poguéssim veure, no? Vull dir que a les cases hi ha mil i una coses, però que els gats íntimament s'entenen i s'entenen molt, i com més prim fili jo a l'hora d'adoptar un segon gat, més bé aniré. I...
Aleshores, si tenim una gata, llavors, també que tingui una gata de companya.
Per exemple...
Dos, a vegades millor que un.
Això sempre, o gairebé sempre, la immensa majoria de vegades. No sé que sigui un gat molt vell que ja està una miqueta passat.
I Jordi, quin problema es pot plantejar de tindre un gat i una gata?
El que es pot plantejar és que...
Esterilitzant-los, a més.
Sempre parlem de gats esterilitzats. Sempre,
però quin problema de convivència? És millor dos gats, dos gates, que un gat i una gata?
El que jo em trobo molt de gat-gata és que estan descompensats a l'hora de jugar. I el mascle li exigeix baralla, li exigeix mossegades.
I ella vol tranquil·litat.
I ella vol altres jocs. I ella vol altres... I ella diu, si ens juguem a perseguir-nos i a l'escondit, té bé. Però la que ja te'm tires a sobre i em mossegues i em fots pinyos, això a mi no m'agrada. Va? I llavors el gatet el rebutja. Llavors, a vegades què pot passar? Que no s'entenguin a l'hora de jugar. I ja està. I després s'estimen i comparteixen, o si més no, poden conviure. Però a vegades jo m'ho trobo en casos més extrems de que el gat exigeix tant que la gata l'amarga, però l'amarga de veritat. I la gata viu en les alçades. I cada cop que baixa per menjar, pel que sigui, el gat l'empaita. I ningú viu bé. No viu bé el gat, no viu bé la gata, no viuen bé les persones.
Ni la família en general.
Ningú viu bé perquè no ho vol. Ho notes que no estan bé, que no s'acoplen, no tens violència explícita, no tens un d'allò, però trobes un malestar. I això a vegades pot degenerar amb gatetes, que la gateta fa pipí fora del sorral, la gateta se li dona per rascar-se compulsivament i s'acaba fent mal, o llapar-se compulsivament, menjar compulsivament, és a dir, pèrdua d'afecte. És a dir, a vegades un problema pot derivar d'altres coses. Per tant, és important que triem bé. Vol dir que sempre han de ser del mateix sexe? No. Perquè és, evidentment, comprovable que, evidentment, hi ha gats i gates que viuen i s'estimen i estan perfectament bé i s'acoplen a l'hora de jugar i el de tot. Però, a vegades, sobretot si són molt actius els gats, és molt millor anar de cara a un gat que sigui més actiu. I si tinc un gat que és més tranquil, poder si tinc un gat molt tranquil, per dir algun mascle molt tranquilot, poder sí que ho portar una femelleta.
O sigui, que la situació ideal, podríem dir, que seria que ells mateixos poguessin escollir el seu company,
però,
no?
Això no és possible.
Però això tampoc ens passa a nosaltres.
Exacte.
No escollim els nostres germans, ni els nostres pares, sinó és el que ens...
Esculls la teva parella i moltes vegades la cagues. Val? Doncs imagina, llavors sí que has de filar molt prim, llavors has d'intentar que en les protectores o en els llocs, doncs, per exemple, que ells coneixen més els caràcters dels animals o que els han tractat o que mínimament saben, doncs potser et poden guiar. No és allò de vaig a una protectora, entro, o quin siamaset més maco, o aquell peludet que maco me l'aporto. No trio pels ulls.
Dit això, llavors, tampoc una cosa que crec que no es tindria que fer és... I de fet, les protectores ja aconsellen que es faci així. Però quan hi ha una parella d'amics íntims...
Sí, molt important.
Dins de la... No separar-los.
Mirem de no separar.
O intentem adoptar-los als dos.
Això és...
No.
És
o no separar-los.
Sí, és això ja fa molt temps que les protectores se n'adonen. La immensa majoria de vegades ho intenten.
Amb els gossos passa igual, eh? Hi ha hagut casos de gossos que també separar-los...
Sí.
Ja no puc parlar de tanta propietat amb gossos, però al cap i a la fi seria el mateix, que anem a un lloc entre cometes hostil, ja no diem que és hostil un refugi, perquè més o menys els gats estan bé, potser els gossos pateixen més amb gavis dalt, però els gats a l'estar més en comunitat, potser més colonialment, potser ho pateixen, però potser no tant l'estrès d'un gos amb una gàbia. Però, clar, fas un vincle amb algú en un lloc on, d'alguna manera, no estàs en una casa, ets més aviat un número, sobretot si coneixes una casa i saps el que és el benestar. Sí. I a vegades potser fas un vincle important i potent amb aquell gat amb qui, bueno, fas front comú o t'ajudes o et fas companyia. Llavors, clar, poder pel gat que marxa a una casa, poder no és tan traumàtic, poder per aquell que es queda sol en el refugi, poder li és molt més dura la vida a partir d'aquell dia. Per tant, sempre s'intenta...
Perquè hem parlat aquí de la sensibilitat dels gats fins a l'extrem de deixar-se morir.
Sí, això passa, ho sabem.
Perquè els han abandonat i encara que vagin a un centre han fet lo impossible i el gat es deixa morir.
I tot...
pot arribar a passar una cosa semblant amb una separació traumàtica del refugi, per exemple, de dos gats que s'estimen molt, el trasllades a casa i aquell gat comença a ser infeliç i no menja i es deixa.
Inclús gats que vivien en casa molts anys, en una casa amb un gat que s'estimaven molt, i he hagut d'anar a intentar recuperar gats d'una depressió total de la pèrdua del seu company en una casa, No cal en un refugi en un lloc difícil. De dir, la gent em diu, és que no s'aixeca. És que no aixeca cap, és que està trist, és que es va morir el seu company de 10 anys o de tota la vida o de 4 anys, és igual. I escolta, aquell gat entra en depressió, entra en caiguda i se l'ha de recuperar de seguida.
Una dependència emocional tremenda.
Bé, com nosaltres, poder també.
Sí, sí, tant.
A veure, Jordi, explica'ns una mica, ja que parlàvem de mascles i femelles, això que diuen de que si el pèl és d'un color o és d'un altre...
Sí,
sexe del...
Sí, fa temps vaig amb una xerrada on ho van explicar molt bé, ara no ho sabria explicar, no? Però van explicar molt bé com genèticament les femelles poden ser tricolors i els mascles no ho podran ser mai. Els mascles podran ser d'un color o de dos. Les femelles podran ser d'un color, de dos o de tres. Hi ha certs patrons de colors de femelles que tots els que sabem de gats les veiem a un quilòmetre lluny i dius allò és una gateta.
Tricolor.
La tricolor, que hi ha les carei o les tortugues, que se'n diu que són aquelles més fosques amb una miqueta com de metges, rosses i tal, que és un pelatge molt comú. Després aquella gateta que potser és més allò que és, té un tros blanc, un tros taronja i un tros tigrat, val? Que són tacataques, que a vegades fan unes combinacions precioses amb cosetes. I hi haurà alguna altra combinació de coloret més. I molt puntualment trobaràs un mascle amb tres colors que potser no podries arribar a dir que és tricolor. Per entendre'ns, trobaríem, per dir alguna cosa, un gat blanc, negre, que és el típic blanc negre, i per dir alguna cosa, una ronxa marronosa al coll, que seria, efectivament, tres colors. Això en trobaràs un de cada... Jo potser n'he vist dos en la meva vida, en aquelles coses capricis de la natura i tal, però te'l pots arribar a trobar i et podries arribar a confondre. Però ja no és un patró de color de femella que els que estem acostumats diries, ostres, té tres colors, però no és el típic patró de femella. A veure, deixa'm-el mirar bé. Patapam, mascle. Per tant, sí, hi ha gent que encara no ho sap, però sí, hi ha les femelles tricolors, quan veiem tres colors perfectament diferenciats en un gat, sabrem que es tracta d'una femella.
Curiós, escolta, això. Fruit d'una observació, voldria que m'ho confirmessis o m'ho neguessis. Jo, al llarg de la meva experiència, he observat que els gats panotxa, el dir de color pastanaga, són quasi sempre d'un caràcter excel·lent. Cert o no?
No.
Ha donat la casualitat que jo els hi conegut?
Sí, això m'ho trobo a vegades que la gent em diu... Sí, però la gent...
No, jo ni admito, era una casualitat.
Si n'has tingut tres gats blancs i negres i tots tres han sigut manyacs, bons i tal, pots tenir una tendència a creure que aquell color... Però la lògica ens diu que generalment un gat és... com s'ha anat formant a la vida. És a dir, si tu un gat panotxa el poses en una casa on se'l tracta malament, on viu fatal, on no té el que té, se't farà malbé. Amb el temps se't farà malbé. Que puguin haver-hi tan genèticament gats que tenen una tendència a ser tan bons i de manyacs que a vegades hi ha anat a cases que he vist gats que els tractaven de certa manera i que penso, i aquest gat per què no es pixa per tot arreu? Aquest gat per què no? Allò, com pot ser tan bon gat, no? Però per lo general t'hauria de dir que per colors no estaria...
No, per races sí. O sigui, el siamès...
Hi ha races que... Com... Vull, hi ha de tot, eh? El siamès no, també. Seria... Clar, és que hi ha de tot. Però potser sí que hi ha races, per exemple, que podem dir amb més certesa de dir, oh, aquests gats són molt tranquils. El típic gat d'angora, el típic gat persa, que són més tranquil·lots, que tenen uns caràcters i tenen unes revolucions per minut, per entendre'ns, molt més baixes, i que sí que són més gats catifa, sí, que no pas, doncs, per exemple, fins i tot algun bengalí, algun d'aquests que són gats molt, molt actius, no? Algunes races podem donar alguns trets, però no podrem dir que sempre seran tots iguals. Això és com els gossos, no? Que hi ha races, potser el gos és molt més flagrant, no? I el gos és més conegut, no? Però hi ha races que els agrada molt l'aigua, hi ha races que, doncs, veu una cosa que es belluga i allà van darrere.
Comuns, sí.
Sí, no? Coses genètiques, realment, però potser el gat...
És més difícil classificar-lo.
Sí.
Escolta, ja que parlem de races, a veure, diuen que els gossos petaners...
Sí.
Són els que més resistència tenen amb la seva vida i
sí,
per llogar-la,
sí,
i menys enfermetats.
Sí.
Això també es pot produir,
sí,
a dins de les diferents races, o volguéssim dir que aquest tenim un gas feral que és un tot terreny.
Bueno, el que és conegut en un argot molt, molt cutre, però molt conegut, el mil leches,
sí,
que són els gats, diguéssim, europeus, més conegut.
Pataners.
Pataners. D'alguna manera, doncs, és a dir, les races pures sempre, moltes tenen aquella tareta. És que els... M'ho invento, no? És que els perses sempre pateixen dels ronyons. Ara m'ho invento, eh?
Sí.
O els setters irlandesos sempre els hi passa no sé què. O tenen molta tendència o molts es moren de tal,
sí,
no?
Sí.
I potser sí que el fet de la mescla, doncs potser et fa més resistent o que potser...
La diversitat genètica.
La diversitat genètica,
no? És una cosa que els genetistes...
Per dir alguna cosa, doncs, allò potser dius... La genètica fa o la natura fa que agafis el millor de cada món. I si tens una mica de persa, una mica d'angora, una mica de bengalí, una mica de carrer, una mica de tal...
O la inversa.
O la inversa, no?
Cuidado, perquè els gats de raça, en realitat, és un fruit d'una endogàmia, és a dir, per fixar aquella raça, de començar a mesclar...
Hi ha molts gats que són de laboratori, per entendre'ns.
Exacte.
De fàbrica. Tots aquests gats que tenen el nas tan pla que els hi han donat,
sí,
al final problemes de respiració. Tot això és creuar.
Ui, i això és extrapolable a tots els animals, perquè amb els dos, sí, els animals, el problema que tenen precisament és la poca diversitat genètica que hi ha,
per exemple,
cosa que la natura no passa. Clar, la natura s'autoselecciona per ser el millor.
La natura, per exemple, els periquitos. Tu n'hi has a Austràlia i tots els periquitos, és el periquito verd i groc. I fora d'aquí no hi ha cap periquito més. Tota la resta és de laboratori. El blau, el blanc, el tal, l'arlequín, el no sé què, no sé quantos. Com molts canaris, com molts ocells. Amb els ocells s'hi juga molt. Hem remenat molt les espècies. Però, mira, viuen... I com que són atractius, i com que són macos, i com que doncs,
però,
hi ha un mercat darrere...
Amb defectes sí, congènits que van heredant i van degenerant.
Efectes secundaris.
Sí.
A veure, l'altre dia vaig veure unes imatges molt impactants. Em van
copsar. Què vas veure?
Un gos que pràcticament es suïcidava. I de quina forma? Estava en un pont, les baranes eren de pedra,
sí,
no es veien, feia un salt i queia al buit. La pregunta és, els gats intueixen el perill?
Sí. El que passa que a vegades la poden cagar. I sobretot si són cadallets. Perquè hi ha hagut cadells que s'han... No és que s'hagin tirat, és que jugant,
sí,
no, no han entès, no han calculat o han previst el buit. Un gat adult, en principi, t'ho preveu, té experiència...
Però cauen molts, eh?
Cauen molts, sí que és veritat.
Cauen.
Per tant...
De baranes...
Per tant, és un bon moment per dir, enxerxem els balcons, les terrasses, si més no enxarxar, ficar unes plataformes perquè el gat, doncs, dius, imaginem-nos que tenim la típica barana de ferro i que fa dos dits d'ample. Doncs què fa? Jo a vegades que aconsello molt a la gent. Lligat amb brides, posem-hi una fusta que faci un pam d'ample, que ja que has de pujar, perquè la gent diu, no puc evitar que el gat pugi allà. Doncs ja que no podem evitar, o sigui, que pugi amb una fusta ampla d'un pam i que el tio allà camini tranquil·lament i que el perill, i si encara m'ho poses millor, doncs allò ho forro amb aquell fil d'espart, que és aquell lloc que els gats es fan les urpes, perquè sí, si patina quasi que sol es queda enganxat i es recupera, no? Allò, el gato paracaidista, jo no crec massa amb això. No crec massa amb això, val? Però sí que és veritat...
Aquell que sempre cau de quatre potes.
No, bueno, més que els hi diuen els que es tiren. I hi ha gats que... Hi ha gent que em diu, és que el meu gat ha caigut tres cops. Que penses, home, gatet, poder que t'hi posis, no? I és veritat, i és veritat. Hi ha gats que han caigut tres cops.
Però si agrada el salto...
Bueno, juguen, és a dir, se la juguen, per entendre'ns, més que juguen, se la juguen, o per ells està caminant una brana en un vuitè pis, o sigui, jo em marejaria i cauria sol, i els gats allà s'ho passen bomba.
Sí, sí.
I han caigut gats d'un vuitè pis i no els ha passat res, hi han caigut gats que han caigut d'un tercer pis i s'han matat, hi han caigut gats que han caigut d'un pis i s'han trencat el paladar, només el paladar, i un gat amb un paladar trencat pot costar moltíssim de recuperar, no menja i es mora finalment, per un paladar. No, no, és que es va triturar tots els ossos i li va destrossar tots els òrgans. No, el paladar.
Bueno, és una cosa freqüent que els bombers tenen que rescatar també moltes vegades gats que pugen a l'arbre i quan estan a dalt no poden baixar o no saben. Però, si fa por.
Tenen
por. Això és molt curiós.
Tenen por. És que el gat hi ha un moment que diu ni endavant ni enrere.
Es bloqueja.
Però quan tu intentes ajudar, si tu t'enganxes amb un arbre i et venen a ajudar, de seguida t'abraçaràs el bomber i li donaràs petons. Però el gat es bloqueja i allò no ho veu ni bé, ni... I llavors diu, deixa'm en pau, ja m'espavilo. El gat és molt curiós. I llavors el pobre bomber en aquell moment doncs, té una situació complicada i necessita molta filosofia de gat.
Jo crec que hi ha especialistes de bombers i han rescatat gats perquè es dona molt.
Bé, doncs els necessitem, aquests bombers. L'altre dia vaig veure amb el Facebook la coordinadora Felina Tarragona que posaven un post o una gateta es havia quedat, em sembla, amb una finestra i tal, i van anar els bombers i em sembla la policia o no sé qui més i el van rescatar. I els hi van fer el post, i els hi van agrair, i els hi van dir, nois...
I aprofitem per donar-li les gràcies als bombers, sí, perquè rescaten molts animals en moltes situacions.
Els bombers són
aprofitem
tan fantàstics...
Aprofitem per felicitar-los, que els estimem molt, eh?
Sí. Calma, com que ens queda poc temps, sé que volies passar dels gats als llops.
Bueno, és perquè el Jordi, dins del seu currículum d'experiència, ja ha estat tractant llops i nosaltres som enamorats dels llops
i
defensem els llops. I m'agradaria que una miqueta transmitissis què pots explicar en dos minuts de la teva experiència amb els llops.
Home,
que és molt diferent, suposo.
Això ha estat un canvi de decorat, sí, eh?
Però ja està bé.
És que tenim que reivindicar la seva imatge.
Els animals ens agraden tots, els animals. I si hem de reivindicar que el llop, sobretot en el nostre país, està molt mal vist, està vist com un assassí.
Una llegenda.
I forma part de l'ecosistema i de l'hàbitat. I que no hi hagi llops vol dir que llavors hi ha més herbívors i, per tant, l'herba no que estan... I, per tant, els herbívors... I és una cadena que
és clau, és un element clau.
Són vitals, són animals excepcionals. Jo vaig tenir la sort de treballar...
Què vas aprendre, per exemple, d'ells? Quina experiència positiva vas treure? O negativa, no crec que negativa.
No, negativa no. Positiva sí. Els vaig descobrir un animal molt noble. Un animal molt seu.
Intel·ligents.
Molt intel·ligent. Molt organitzat entre ells. Jo vaig tenir una experiència de que em van rodejar una vegada 8 llops, mentre jo estava en un tancat on hi havia no sé quants llops, i 8 llops em van rodejar, mentre jo estava distret cavant uns forats per plantar-hi arbrets per les seves gàbies. I vaig veure com hi havia 6 llops que anaven donant-me voltes en el sentit de les agulles del rellotge i n'hi havia dos per fora d'aquesta rotllana en el sentit contrari de les agulles del rellotge. I en aquell moment dius, no sóc res i estic tan atrapat i si volen em destrossen. I no ho van fer. I jo, en mica, amb serenitat, vaig poder sortir d'aquell moment. Això és una experiència...
Indicatiu, era. Ells que t'estaven...
D'organització.
Organització
total.
Et tenim vist, et tenim controlat... sabem què fas, què no fas, som absolutament superiors a tu, i si no et fem res perquè no volem. Val? Això a vegades és com la policia, no? Que dius, és que feien 6 mesos que els tenien controlats i aquell dia van entrar a saco i patapam els van enganxar tots infraganti, no? Doncs aquesta organització, però no s'ho han parlat entre ells. La policia fan reunions, d'allò, parlen, tal, intel·ligència, els llops, aquests missatges subliminals, aquest llenguatge corporal, sentir-los com udolaven.
L'udol és fascinant, és fascinant. No?
Teníem, nosaltres teníem les barraquetes de fusta on vivíem a escassos 15-20 metres de les tanques, no? I a les 4 del matí començava un a udolar i tot...
Es comuniquen entre ells.
Sí, descobreixes que la gent... mal. En 6 mesos no saps res de llops, no pots arribar, tot i que jo vaig tenir la sort de criar 6 cadellets de llops i després introduir-los amb 2 mares adultes, que és una experiència que va ser impressionant, però és que en 6 mesos realment no saps res, res. Tens les sensacions d'haver compartit la vida amb uns animals, els has alimentat, els has vist amb una gàbia que no és el seu hàbitat natural i, per tant, està molt difuminada la imatge del llop. Alguns estaven castrats, per tant, evidentment, es perd molta informació, però els llops són uns animals tan increïbles i tan fascinants, i que els hem d'ajudar tant i defensar tant, i que el nostre govern s'hauria de posar en sèrio a reintroduir-los en els nostres boscos i en els nostres ecosistemes, i que facin aquests corredors que passen per tot Espanya i que pugen a Europa i que tornin a dominar i a ocupar el lloc que els pertany, és que això és una cosa que ens hauríem de posar molt seriós. Però això no interessa.
No.
A nivell polític, això no interessa. Són diners, són gent que té doncs, interessos ramaders i agrícoles, que tenen calés, que són empreses potents i que diuen no vull llops i no m'emprenyis perquè doncs, sóc un sector que dona calés, que paga.
I a més
sí, exactament. Sí. Per tant,
I aquí també hem deixat escollir amb el nostre país i amb altres que els caçadors decideixin quins són els bons i quins són els dolents.
També.
Llavors, si volen fer que un animal sigui un apestat i sigui dolent, perquè després així justificar la seva persecució, perquè a més competeix amb el que el caçador busca, doncs aquest animal es queda desprovist de qualsevol defensa.
Sí,
per això tenim que nosaltres contrarrestar.
Només vull fer un apunt superràpid, que amb el tema ara canviant d'animal, amb l'os, quan va ser el de l'os i la Generalitat va dir, no patiu que si passa alguna cosa, nosaltres us tornarem 5 vegades l'ovella, val? I va resultar que llavors hi havia gent...
Tornem amb el Jordi Ferrés. Sí, sí. Et tallo perquè almenys els nostres oïdors sàpiguen com et poden trobar.
educadordegats.cat.
Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies. I ens diuen que no podem continuar, però continuarem,
Vinga.
Hem obert coses molt interessants. Si tens un gos o un gat, recorda que... censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació, i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Teníem present aquesta vegada la Big Band francesa del Claude Bolling, que és pianista, és compositor de música per pel·lícules, com va ser la famosa Borsalino, del Jean-Paul Belmondo, i autor de peces clàssiques, que s'ha relacionat tant amb autors de clàssic com de jazz. És bastant conegut als Estats Units, que també els ha recordat amb interpretacions de bandes com la del Hampton o de l'Ellington. Acabem ara, només és un sol tall tot el tros, amb No hages, del Reinhardt. A la propera, com sempre, si Déu vol. Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Gates amb els animals i la natura. Bill Gates, fundador de Microsoft, és un dels homes més rics del món i conegut també per les seves activitats filantròpiques, que a través de la seva fundació, Bill and Melinda Gates, destina quantitats multimilionàries a diferents causes. Una de les últimes aportacions ha estat destinada a les tecnologies innovadores en el camp de les energies netes per combatre l'escalfament global del planeta. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Podem considerar-nos grans amants si exclouen dels nostres interessos alguna part de la realitat. Pau, justícia i conservació de la creació són tres temes absolutament lligats, que no podran apartar-se per ser tractats individualment sota pena de caure novament en el reduccionisme. Tot està relacionat i tots els éssers humans estem junts com germans i germanes en una meravellosa peregrinació, entrellaçats per l'amor que Déu té a cada una de les seves criatures i que ens uneix també, amb tendre i càlid afecte, al germà Sol, a la germana Lluna, al germà Riu i a la Mare Terra. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
La porta no es podran tancar les meves ganes de lluitar el meu avui o el meu demà en una terra lliure on prosperar. Al camí no hi començo a col·locar els carrers del meu poble. A cada pas la nit s'ha allargat. No l'hagis oblidat. I no pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere.
Acords per poder explicar la meva forma de pensar en una llengua com a instrument i fer-la créixer i avançar. Deixo a casa amb un
encoratjat, cantant paraules que em passen pel cap. Però tu no ho entens, segueixes igual.
Que et quedis enrere.